De semana y son muy breves, muy repetitivas.
Són les 5 i 4 minuts, les notícies tornen a les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Y un año con tú.
Tentol.
Heu de saber que David Uclés ha revolucionat el panorama literari espanyol amb la seva darrera novel·la, La ciudad de las luces muertas.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Hora d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, que continua aquí amb nosaltres al control tècnic. I avui tenim la trobada amb un novel·lista, un escriptor, que és David Uclés.
Pinto les notes d'una manera blau.
Nosaltres volem saludar en Xisco Nadal, perquè ara mateix és a un hotel de ciutat amb en David Uclés. Abans de la presentació, avui capvespre a la Misericòrdia de Palma d'aquesta ciutat de luces muertas. Xisco, com estàs? Ja ets amb en David?
Bon dia, Margarida. Sí, ja he arribat. Hem arribat a punt, ja hem muntat el set d'IB3 Ràdio i ja tenim aquí en aquest convidat que després de convertir-se en un fenomen editorial en la península de les cases vacies, aquest escriptor andalús David Uclés va guanyar el Premi Nadal 2026 a la seva nova novel·la La ciutat de les luces muertas, una obra que ens trasllada a una Barcelona sumida en una foscor inexplicable on el temps es trenca i conviuen figures com Carmen Laforet, Mercè Rodoreda o fins i tot Freddie Mercury. Una novel·la coral amb estructura fragmentària que el mateix autor defineix com una mena de fantasmagoria i un retaule d'imatges que nosaltres ara volem comentar en profunditat amb un dels escriptors del moment, com és David Uclés.
En profunditat.
Així que si ja podem saludar David Uclés, que ets amb ell, com anem?
Molt bon dia, David, com estàs? Tot demanant a Margalida.
Sí, estoy muy contento de estar de nuevo en la isla. Ya estuve hace un año y medio para presentar La Península en el Festival FLEM y muy, muy feliz de volver, la verdad.
I avui ets a Mallorca perquè presentes aquesta La ciutat de les luces muertas, una novel·la amb la qual vas guanyar el Premi Nadal, una novel·la que encetes amb una Barcelona completament a les fosques, sí. Durant 24 hores. No sé per què aquesta pana, aquesta apagada com a motor narratiu, no sé si David Uclés era un nin que li tenia por a les fosques i ha decidit que una por ell l'ha de convertir en motor literari. Com va arrencar tot plegat amb aquest llibre?
Pues cuando me mudo a Barcelona para investigar un poco o descubrir la estela literaria y artística de la ciudad, descubro que tantísimos artistas dieron forma a la ciudad y provenían de décadas distintas que tenía que inventarme algo para que confluyeran en el mismo espacio y en el mismo lugar. Entonces se me ocurrió pues que se mezclaran todo en una noche de los tiempos durante 24 horas y necesitaba también algo simbólico que los metía a todos en el mismo lugar, como en un weak glow, ¿no? Como en la película El Ángel Exterminador de Buñuel, que no pueden salir de la casa. En este caso era una oscuridad que rodea y que envuelve a la ciudad de Barcelona, inexplicable.
I quan vas dir-li en Esteu Dito, vull que surtin dues pàgines en blanc quan tot se'n va a les fosques, vull dir, dues pàgines en negre quan tot se'n va a les fosques i llavors dues pàgines en negre quan tot torni una vegada a la vida. Què te varen dir? Ho dic perquè de vegades aquestes modernors, sí. No sé si ho varen entendre tot d'una, si vas haver de convèncer-lo molt o no.
Bueno, lo del recurso de las páginas negras es porque de canto, si pones el libro de canto, puedes ver o intuir que el periodo en el que va a estar Barcelona sumida en la oscuridad es el que está entre las dos líneas negras, ¿no? Y era un recurso sobre todo visual antes de abrir siquiera el libro. Juego mucho con esas cosas, con esos recursos narrativos. En la península ya hay una página que está... En Emilio Octubre hay una página que está rajada porque uno de los personajes da un salto al cielo y quiere romper ese techo literario. En la península hay una página que está rota por la aparición de un volcán en el centro de la península. Y en este caso, cuando llega la oscuridad, hay páginas negras. Esto yo no inventé la rueda, eso ya lo hacía, por ejemplo, Stern en Tristram Shandy. Creo que hay una página completamente en negro en esa novela de hace siglos, ¿no? Pero a mí estos recursos me gustan mucho, sí.
Per tu, la literatura és la teva forma de vida, però també té un punt de joc. Has fet de recrear tant de personatges. Ahir parlàvem amb Patricio Perón en el nostre programa i ell deia que escriu una novel·la en contra de l'altre, perquè no li agrada repetir-se, perquè per ell repetir-se és una mica com anar en contra de l'ofici d'escriptor. Una mica també el que tu proposes als teus lectors, que juguin amb tu, de qualque manera, ja sigui en pàgines trencades, en pàgines en negre, i sobretot amb aquesta espècie com a de trobada literària meravellosa, on tu t'has pogut inventar allò que t'ha donat la gana. T'has fet conviure un munt de gent que d'entrada no van coincidir ni espai temps, però que gràcies a la fantasia de nuclés tu t'has muntat una festa.
Sí, exactamente. Me divertí mucho escribiéndola. Para mí fue un juego escribirla, pero también creo que para el lector puede ser también un juego. Tiene un carácter más naïf, un poco más... Pero infantil en el buen sentido de la palabra, en el sentido de no tener miedo a jugar con la estructura, a crear escenas grotescas y oníricas y más surrealistas que realismo mágica, realismo mágica, ¿no? Entonces, sí, es más juguetona. Es una aventura onírica, ¿eh? La palabra aventura, además, se asocia muchas veces a la literatura juvenil. Y a mí ahora no me da miedo usarla porque realmente... Pues eso, el lector está todo el rato pensando qué va a pasar y por qué se da la luz y cómo harán que vuelva. Y ahora va un personaje y desaparece y aparece otro. Es como un juego, en realidad, sí.
Tu mateix, no duim ni 3 minuts de conversa i ja ha sortit la paraula realismo mágico, sí. Un moment determinat. No sé si estàs una mica cansat d'aquesta etiqueta, si t'agrada, si convius, si estàs d'acord o si tu has creat el teu propi realisme màgic. Perquè, clar, una cosa és el boom llatinoamericà, sí. Que també en part va passar a Barcelona, i una altra cosa és la teva proposta literària.
Sí, yo entiendo que son los críticos quienes han de decir, o los propios lectores quienes han de considerar qué estilo es el que más se acerca a mis textos. Yo no lo sé, pero intuyo que no es tan mal, no es desacertado calificarme bajo el realismo mágico. Porque además el realismo mágico va más allá de la influencia latinoamericana, aunque se gestara en Barcelona, para aquellos autores del boom. Hay un realismo mágico europeo que está muy unido a la herida y a la intrahistoria de cada país que describe, y hay un realismo mágico que simplemente es aquel estilo que mezcle lo realista con lo mágico. Y en este caso ocurren ambas cosas, porque los personajes son todos reales, pero la acción es totalmente surrealista. Entonces, bueno, pues encaja bien en la etiqueta. No es perfecta, pero tampoco es inexacta.
Parlaven de personatges, no ho sé, Josep Pla, Marcelo Dorreda, Roberto Bolaño, Carmen Laforet, Vargas Llosa, ara que parlaven d'aquest boom, Ruiz Zafón, Freddie Mercury, que ho he dit jo a la introducció, Lorca, Dalí, hi ha tot un masclum de gent en aquesta novel·la. Amb qui aniria David Uclés a fer un cafè d'excursió i a sopar?
A ver, pues... una excursión con Rodoreda, ¿no? Un jardín. E intentar entre conversación entre las flores que tanto le gustaban intentar hablar.
¿Farías el teu viatges i flors?
Sí.
Amb Marcelo Rodoreda.
Sí. Estaríamos rodeados de flores, pero no hablaríamos de flores. Hablaríamos del barranco existencialista de la muerte y de la propia condición caduca del ser humano. Pero estaríamos rodeados de flores porque el contraste es bello.
Una conversa que s'ha de tenir un dia una mica d'estabilitat mental per dur a terme. Ho dic perquè t'agafa un dia fluix aquesta conversa amb Marcelo Rodoreda, sí. I no sé si tots podríem aguantar-la.
Bueno, a mí me interesaría tener esa conversación, pero sí, entiendo que tiene su dificultat, no?
Per tant, ja tenim en David Uclés anant d'excursió amb Marcelo Doreda. Amb qui faria un cafetet?
Con cualquiera de ellos, casi. Por ejemplo, con Blai Bonet, que es aquí de la Tierra, y pude incluirlo muy poco, solamente una mención, porque fue el último autor que descubrí de literatura catalana. Y ya no me daba tiempo, lo descubrí en La Galerada. Entonces solamente tengo un guiño hacia él, pero su novela El mar me fascinó. Y con él me tomaría un café, porque compartimos muchas cosas.
¿Y cómo os queda chopa?
Ya sé con quién, con Montalbán, que le gustaba mucho cenar. I la gastronomia.
Una mica com a tu, perquè m'ha fet gràcia una entrevista que vaig escoltar a ti que vas dir siempre, nunca he tenido dinero, sí. Y ahora que tengo dinero lo que me compro es mucha comida buena. Sí. Va fer gràcia quan que dir, i regalar llibres, ho vaig trobar meravellós. Sí, sí. És a dir, me comp cuixot d'esbo sí. I regal llibres. Sí. Jo crec que és una molt bona manera d'aprofitar els doblers.
És que no lo gasto nada más el dinero y no me privo ahora pues de poder disfrutar de la comida, que es mi mayor placer. No sé, ayer mismo, por ejemplo, pues cené en un japonés, que normalmente son muy caros, y había no se tiene antojo, pero aún así dije, bueno, hoy porque es un día especial que estás en Mallorca, ¿no? Que estás de viaje. Pero sí que me suelo privar. Todavía tengo, da igual el dinero que tenga, me crié en esa educación muy austera de no malgastes dinero pudiendo cenar por 6 euros, no gastes por 30, ¿no? Pero sí que me doy mis caprichillos y el japonés, la comida japonesa y el ceviche está entre mis mayores placeres de esta vida, creo yo.
Mo punt, per si de cas toques sopa qualque dia en David Uclés. Per cert, som en conversa amb l'escriptor andalús, guanyador del Premi Nadal, amb aquest La ciutat de les luces muertes. Clar, això que has dit, de que encara que tinguis els doblers, encara que tinguis els diners, no te'ls gastes, és aquesta mentalitat de pobre, austera, que de vegades han tingut molts els que no han tingut doblers ja des de petits, i també hi ha una cosa que se diu la síndrome de l'impostor, que és quan te costa creure que has arribat a ser allò que ets. No sé com gestiona David Uclés totes aquestes síndromes de les quals de vegades se parla, perquè ara ja ets un autor de moda. No sé si t'ha costat creure que ets un autor de moda i que jo avui de matí, preparant aquesta entrevista, m'he trobat un reportatge a la revista Lectures d'en David Uclés, amb una foto teva, amb una camiseta del Barça. I jo dic, sí. Estic al·lucinat.
Sí, bueno,
com se poden juntar Esqueler en la revista Lectures a un mateix personatge com els Uclés?
Es muy bueno, es un buen síntoma de la sociedad y de la prensa, en el sentido de que normalmente en esas revistas salen pues toreros o cosas más de la farándula. Pero oye, pues que salgan escritores, no está mal, ¿no? Unir el mundo de la literatura con otro mundo un poquillo menos en los que la crítica analítica del pensamiento no está siempre ahí como una herramienta. Yo también me sorprendí, no me han entrevistado en Lectura. Simplemente pues cualquier cosa ahora que hago sí que salgo en muchos medios. Sí, yo soy consciente de ello, de que estoy ahí en el candelero. Bueno, pues que si les viene bien que me saquen, porque al final les viene mejor a ellos que a mí, ¿no? Hay como una especie de clickbait, que si sacan un artículo mío, clican. Y mucha gente se aprovecha de ello para hacer artículos con mi nombre, con cualquier cosa que... Yo qué sé, ¿sabes? Una foto que subí, mi padre me vestía del Barça de chico, y subí una foto, me parecía muy riquiña, me la pasó hace unos días, digo, voy a publicarla. Y hay artículos en todos los periódicos hablando de eso. Bueno...
Clar, aquest seran del Barça, que és com una religió. Aquesta novel·la és com una gran carta d'amor a Barcelona. No sé si aquest amor per Barcelona ja va néixer amb aquesta camiseta, o a través del futbol, o no té res a veure.
No, bueno, mi padre es muy culé, y eso, pues que somos de un pueblecillo de Jaén, en el que la mayoría de la gente es del Madrid, además. Y él llevaba siempre como eso como un secreto, no quería que lo dijera, porque por si acaso le sufría cierto bullying en su adultez. Entonces, bueno, sí, el que sea muy, muy culé, el Valapeña de Barcelona, y desde pequeño pues sí que tiene a Barcelona ahí como en un lugar más privilegiado, a lo mejor que en otras ciudades, por la cosa del deporte. Pero no tenía ninguna relación con Barcelona ni con la literatura catalana hasta que empieza a escribir esta novela.
Parlant d'això, m'ha fet gràcia unes declaracions teves que deies, si empiezo a pagar para que se hable del libro es que se hable de mí, pues que hablen. O sigui, tota sí. Publicitat és bona, i sobretot si és per potenciar literatura com la teva.
Sí, exactamente. A mí no me importa ser... defenestrado a veces por alguna crítica, si eso va a hacer que el libro esté en boga y que se hable de él y que la gente se atreva a leerlo y demás.
David Uclés, m'has obert una portata, ara que dius que se hable de mi, m'he promès no parlar de polèmiques fins al final de l'entrevista. A la darrera pregunta. Per tant, no m'obris aquest jardí, perquè aleshores hi he d'entrar, perquè jo som molt d'entrar a les portes que, a les quals m'ho conviden a traspassar. Clar, a la península de les Cases Vacies abordaves el tema de la Guerra Civil i en aquesta nova novel·la hi ha una presència molt clara de la postguerra.
Sí.
Respon això a una voluntat de continuïtat temàtica?
No.
¿O tú lo que has hecho son dos miradas independientes sobre un mateix passat?
No, no, en este caso era el objeto era la ciudad de Barcelona y su estela literaria. ¿Qué pasa? Que sobre todo hay protagonistas del siglo XX, y en el siglo XX esos intelectuales fueron afectados por el fascismo, entonces yo hago un reflejo de lo que sufrieron. Pero no es porque yo quiera continuar la lucha antifascista o porque yo quiero hacer un reflejo tal o cual de... No tenía esa intención. No voy a continuar ahora con una novela sobre la transición, por ejemplo, ¿no? Además, aquí se mezclan todas las épocas. Entonces también hay autores pues, que reclaman cosas de la Renascencia o de la época del modernismo o del futuro que todavía desconocemos. Están todas las épocas mezcladas, ¿no?
Aquesta novel·la, si no vaig errat, neix d'una beca per escriure sobre Barcelona, la beca Montserrat Roig. Com va anar aquest procés de construir una novel·la a través d'una beca? Quan t'ha parlat que tenies la beca, què va pensar David Uclés? Això de quan Rosa Regàs va guanyar el planeta, va dir, què vas a comprar con todo este dinero? I va dir, tiempo.
Sí.
Clar, que és una mica el que necessitau tots els escriptors, que és tenir pau mental, temps i un recompo d'escriure.
Y también, exactamente, y un reconocimiento, un impulso, eso es lo que a mí más me dio la beca Montserrat Roig, el reconocimiento. El que confiaran, a mí no me conocía nadie. Yo ya llevaba escrita la península un 90%, pero no me conocía nadie. Y todas las puertas a las que llamaba me las cerraban. De repente, que el Ayuntamiento de Barcelona, junto a la UNESCO, me den esa beca, pues dije, oye, habrán visto algo. Entonces yo me mudo a Barcelona con un entusiasmo increíble. Me pagaban solo 2 meses, yo me quedé 6. El resto lo pagué de mi bolsillo, pero la beca no sé si eran, no me acuerdo, pero entre 2.000 y 4.000 euros, que para vivir medio año en Barcelona te hace falta hacer otras cosas, sobre todo hoy día. Entonces, pero hice ese esfuerzo porque quería empaparme de la ciudad y con 2 meses no era suficiente.
Ara que parlaves de que per viure a Barcelona no n'hi ha prou amb 4.000 euros 6 mesos i que has fet altres feines, tu te vas formar com a traductor i traducció i interpretació, és allò que vas estudiar, i també has fet de profe d'espanyol,
sí,
a París, a Lyon. Els teus alumnes ara, quan saben que han tingut David Uclés de professor, revenen els apunts per eBay. Ho dic perquè ara això deu tenir un nou valor. Un 6 de David Uclés... Ara que hi ha aquest món de sa memorabilia i del col·leccionisme, jo no hagués tirat els apunts si tu m'haguessis apuntat qualque cosa on allà de vora.
Bueno, le estás dando idea. No lo sé, que me estoy escuchando que me den a mí los apuntes, los vendo yo. No lo sé, la verdad, pero mira, hay una anécdota graciosa. Cuando salió la península, mi alumno de español en Ansia, al lado de Ginebra, me pidieron 40 ejemplares. Y estaban algunos disgustados, decían, oh, este libro tan caro, ¿no? 20 y pico euros, casi 30,
tan breve también.
Exactamente, con el nivel que ellos tenían, pero lo compraron todo. Y hace poco me escribieron un correo y me dijeron, tenemos la primera edición, todo. Y además la primera edición son solo 1.000 ejemplares y ya han vendido casi 500.000. O sea, que están como súper contentos. Digo, que pagué la jubilación con esto, que no tengo ni primera edición ni yo. Pero bueno, en fin, eso es lo que pasa cuando hay muchas ediciones de un libro, que la primera siempre, pues, es muy jugosa. Recuerdo a Luis García Montero, que se empeñó al principio y me dijo, envíame una primera edición ya. Y vamos por la séptima. Digo, Luis, que no hay. Y dice, pues búscala debajo de las piedras, pero la quiero. Y al final se la encontré.
Ara me sap greu, la meva és, crec que la número no sé quantes, veig que té el valor literari que té, però no aquest valor de col·leccionista. Ai, mira, com sí. En Miró, que dibuixava...
Claro.
Suposo que un home interessat per la literatura i per les històries, ho sap, no?, que Cela va tenir un quadre fals d'en Miró, i un dia va anar en Miró que sempre va dir, no, que quadre és fals, i en Cela el va... se va per la meitat amb un guinevet i després en Miró el va tornar a pintar. I ara aquest quadre és una meravella. Hòstia. Jo volia una cosa així amb
Uclés. Si quieres le pego un boca a una pàgina.
Bueno.
Eso se sería marca de la casa total.
Té de David Uclés, que feia tant de temps que un home no me deia voy a pegar un bocado, així en general,
que ara
m'he com emocionat. Ja és perquè hi ha com massa testimonis en aquest hotel on som ara mateix, estimat, que no crec que se pugui fer. Clar, parlant de trajectòria literària, ets la quarta novel·la que has publicat.
Sí.
Clar, jo te vaig descobrir en La península. Ara, les teves dues primeres obres, has notat que la gent s'interessa més per poder tenir les obres completes d'Uclés a la prestatgeria?
Sí, mucho. Según me dicen, a esto se le llama efecto motor. Y es que las novelas anteriores empiezan a reeditarse a una velocidad pues infrecuente, ¿no? Y sí, la Emilio Octubre, mi segunda novela, no sé si va por la quinta o la sexta edición, y la primera también, El Llanto del León, segunda o tercera. Bueno, me hace feliz sobre todo porque la segunda, Emilio Octubre, tiene el mismo registro, está escrito en ese realismo mágico, es una empresa muy ambiciosa, un futuro en el que las pinturas de los museos están en tres dimensiones y pueden entrar en ellas, es una historia de amor a lo largo de 100 años, entonces el lector que haya disfrutado de estas dos novelas, que comparten muchas cosas, tienen muchos puntos en común, podrá disfrutar de Emilio Octubre, y eso para mí es una satisfacción, porque tienen un material ahí hasta que escriba la siguiente, que tardaré por lo menos un par de años.
Ara ja han fet la promoció del llibre, ara ja ha fet les preguntes que sempre em van interessar, que és sobre l'escuma de sa vida. Clar, jo duc una estona, ho dic per als oients de Tèntol, som a conversa amb David Uclés, som a un hotel indeterminat de ciutat, no vull que ara s'ha fet de fan, faci que se posin a sa porta de l'hotel, per favor, regala-me una primera edició de La península de les cases vacies, que me quedo jubilar bien. I clar, jo t'estic observant, i tens una cavallera espectacular, David Uclés. ¿Cómo se consigue este brillo?
Me toca el pelo diciendo, es cabellera, está diciendo
sí,
eso.
Sí, sí, cabellera, ¿verdad? Sí, sí. Ahora ya hemos hablado de literatura. Vamos a hablar de cosas importantes. ¿Cómo pues... aconsegueix aquest brillo? És que estic regirat, perquè a de prop té una presència espectacular.
Pues no sé por qué, porque me he hecho unos polvos, además, que son mate, que lo que hacen es que me quitan el brillo del pelo para enredarme un poco, ¿no? Normalmente mi pelo es como súper lacio y los polvos lo que hacen es que lo revolucionan un poco.
¿Y te crees una mica que el look de profesor despistado?
Afrancesado. Sí, yo que viví en París un año, joder, ahí todo el mundo iba despeinado, pero qué bien le quedaba. Es como el viento en Santander, que yo voy a Santander y salgo volando y la gente va, que vamos, que no se despeinan siquiera, como te acostumbras al entorno. No sé, lo del pelo, pues mira, pues tengo buen pelo, sí, herencia de mi abuelo, de Odisto, en la novela de la península. Sí, sí, yo contento. Sí, yo contento, feliz.
No, ya está. Te esperaba un boina, ho dic perquè com que moltes fotos...
La
tens dins la motxilla, ja està. Sí. No, és que jo era per tenir espai complet de David Uclés.
El otro día un hombre, un matrimonio en Madrid, en la calle de enfrente, me dijeron, Y yo me reconocí y me señala enfadado en la cabeza, porque no la llevaba. Digo, ¿qué? ¿La boina? Dice, sí, ¿dónde está? Digo, pues en mi casa, voy a la farmacia. O sea, no me la pongo siempre. Si se hace calor, no me la pongo. Si depende, ¿no? Si tengo el pelo bonito, pues tampoco. Yo que sé, al final una cosa estética. Hoy me veo guapo y no me la he puesto.
¿Y qué fan David Uclés cuando se ve guapo?
Cuando me veo feo me la pongo, para taparme
un poco. Ah, para disimular una micona. Sí. Okay. Ja ho sabeu, els fans, el dia que el vegeu amb la boina posada, és que aquell dia està una mica rarutxo, sí, però bé, sí. tots tenim dies complicats. I clar, tu ara ets un home famosíssim, relativament famós, però has viscut una projecció meteòrica en aquests darrers mesos. Un tio relativament tímid com tu, com ha conviscut amb aquesta projecció absoluta en qüestió de mig any?
Bueno, yo llevo tocando en la calle muchos años, desde los 19 años, y ahí ya me hice un máster en proyección social y demás. Y
sí, pero yo tengo la sensación de que fins ara eres com la 2, per una immensa minoria, però una sèrie de mesos vas passar en allò mainstream. Sortint les lectures és mainstream, i això ja ho hem d'acceptar.
Sí.
Clar, com has viscut aquest canvi de percepció que un home per esquerrer t'assenyalis cap i te digui, David, que
no la boina,
que no duts la boina?
Pues sabes, todas las manifestaciones públicas son muy cariñosas, absolutamente todas. De hecho, sobre las polémicas, además, solo me, con perdón, pero solo me habláis en la prensa. Ni los lectores, ni en la calle, ni nada. Entonces, por eso, pues muy bien, porque, hombre, imagínate que si fuera por la calle y me estuvieran recordando todos mis tropiezos, o jardines, los que me han metido, pues sería más desagradable. Pero la gente es muy cariñosa y me abraza y me expresa. Hoy mismo, aquí, que hemos ido a un restaurante típico mallorquí, ¿cómo se llamaba?
Ah, salió esa prensa que está aquí de ahora.
Y una señora que ha venido de la otra punta del restaurante, que es bastante grande, para decirme solo, no lo he hecho nunca, pero tengo que decirte que es que me has evadido con tu novela y gracias. Entonces, lo llevo bien, la verdad, es bonito, muy bonito.
Sí, me permets, sin discreción, que ha menjat David Uclés en el salió esa prensa.
Mira, he comido, pero he pedido además expresamente porque yo ya en Barcelona había ido a un restaurante mallorquí que está en la Rambla, que es maravilloso, lengua con alcaparra.
¿Y en contáperes?
Sí, luego unas sopas mallorquís.
¿Sopas mallorquinas?
Y lo tercero era, no me acuerdo, tumbet.
Ah, tumbet, a un buen menú.
Quería cosas típicas, sí. A mí esto me inspira para las siguientes novelas. Cuando ponga un personaje mallorquí, va a estar comiendo eso, probablemente.
Ara ja fris de que arribi aquesta nova novel·la on un personatge mengi tumbat.
Pues sí, pues mira, pues casi que me comprometo. Si me acuerdo, me comprometo.
Perquè David Uclés és un home que pot escriure entre promocions o necessita, no, com deia Virginia Woolf, una cambra pròpia, un racó, un moment, sí, per poder conjurar la inspiració.
Necesito olvidarme del mucho o poco
poco ruido que tenga a mi alrededor y también del ruido propio, olvidarme un poco de mí mismo. Y eso lo consigo en el extranjero, en países en los que no hablo el idioma. Por ejemplo, viajé a Venecia, Italia, no hablo italiano, pero sobre todo Praga. Me mudo como un año y medio ahora a Praga porque me voy a sentir tan solo que voy a escribir muy bien, yo creo. O muy cómodo, más que muy bien, muy cómodo.
Vull demanar si això que he llegit una entrevista certa, si pudiera viajaría a los 80 cuando empezó la epidemia del SIDA, me dedicaría en cuerpo y alma a ayudar a aquellos jóvenes que murieron solos en los hospitales. Me encantaría que mi siguiente proyecto literario tratara de esto. Sí. He llegit una entrevista. Ja tens perfilat aquest nou projecte literari? O per ara tot són inputs? O tens una llibreta on vas apuntant moltes coses?
Tengo mucha libreta donde apunto la idea, la metáfora bonita, onírica, colorida, que me van viniendo también el material. Por ejemplo, lo del mallorquí con la lengua y las arcapares y demás, pues esas cosas las voy apuntando y luego las reutilizo, ¿no? Intento sobre todo los momentos más bellos de los que me voy rodeando, ponerlo en esa libreta y luego lo uso para los futuros textos. Me ronda por la cabeza hacer ese homenaje a las víctimas que cayeron de la pandemia de VIH, de SIDA en los años 80. Pero no sé si será. Espero, pero no sé si será hasta que no me vea allí ya, hasta que termine todo este ruido en julio y el 1 de agosto me vea allí con el folio delante, no sé muy bien qué escribiré.
1 d'agost, la data que s'ha marcat David Uclés per començar a escriure el nou projecte. De tota manera, que parlam de tota és la pandèmia del VIH, molt relacionada als anys 80 amb el col·lectiu LGTB, parlar una vegada més de la importància de referents. És a dir, a mi, que tu siguis un autor visible, jo com a membre del col·lectiu LGTB, que quan tenia 15 anys no sabia si trobaria qualcú altre com jo, sabre que hi ha un escriptor que no fa literatura de nínxol, sinó que fa literatura, diguéssim, amb aspiracions literàries, també és un gra d'arena que suma a la normalització del col·lectiu. Sí. No sé si això també forma part d'allò que tu t'has proposat en els teus llibres.
Pues... no, y sí, o sea, no conscientemente. Yo escribo sobre la guerra civil porque es el trasfondo de las historias que me contaba mi abuelo. Yo escribo sobre Barcelona porque me dan la beca de Barcelona y me lo tomo muy en serio. Entonces siempre hay como un motivo que no soy tan político, no soy tan militante como puedo parecer. Me muevo más por la belleza, por querer describir cosas que conozco bien. En el caso de esta novela sobre el SIDA, es que por formar parte del colectivo, pues es un tema que a mí me afecta mucho, porque muchos amigos míos pues tienen el virus y viven con él perfectamente, pero tienen el estigma todavía, ¿no? Socialmente. Entonces, pues, bueno, pues si eso puede ayudar, mi siguiente novela, si trata sobre eso, a romper un poco más ese estigma, a visibilizarlo más, a que se hable sin prejuicio, pero sobre todo, más que en relación a los que viven ahora, sino también a homenajear a aquellos que es que murieron muchísimo en los hospitales solo, porque pensaban que se iban a contagiar solo por acercarse al paciente. Y encima, sin ayudas estatales, porque era un virus que asociaban únicamente al colectivo homosexual, que si quiero recordar que hasta los años 90 era una enfermedad la homosexualidad por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, bueno, pues todo esto, quiero reflexionar sobre el tema y ponerlo un poco a la palestra. Y sí, ahora tengo voz y me gustaría utilizarla en ese sentido para exponer ese tema de nuevo, sí.
La importància de tenir bou, com sabeu que tindràs avui cap vespre, Pati de la Misericòrdia, una trobada en els teus lectors. Ja per acabar, no xerrem de polèmiques, perquè m'he quedat fora temps, i ja la darrera pregunta serà com a cara David Uclés una trobada en els teus lectors. Què és allò que t'agrada d'aquest contacte amb la gent que t'ha llegit?
Lo que me gusta es el contacto con mis lectores.
Sí.
Son muy agradecidos, son muy nobles. Pues todo, bueno, a mí me supongo que si me hicieran un test hormonal me sube la serotonina y estas cosas cuando estoy con ellos. Es verdad, porque me siento muy satisfecho cuando llego a casa después de estar con ellos en una presentación. Prueba de ello también es el desgaste emocional. Yo estoy, después de una presentación, roto. Y yo recogí esta tuna, que me he dedicado a eso tarde 18 años, y solo que haya a casa después de 8 horas dando barazos. Pero es que me siento casi más cansado ahora. Y yo digo, pues estoy sentado firmando, porque estoy cansado si ni me duele la mano. Y es por eso, porque hay una cosa emocional que, bueno, pues que te quita energía, pero también te devuelve algo muy bonito y muy satisfactorio. Entonces, vamos, estoy viviendo un sueño. Y pues hasta que dure, pues lo celebraré y lo disfrutaré.
I del que vagi beníssim, David Uclés, aquesta presentació avui cap vespre, el Pati de la Misericòrdia, i quan deien Tipicol, mañana hablaremos del gobierno, la propera vegada ya parlarem de polèmiques. ¿Te sembla?
Me parece bien.
David Duclés, moltes gràcies.
Gràcies.
I doncs, Margalida, això ha estat entrevista aquí a un hotel indeterminat de ciutat per no fomentar el fenomen fan en David Duclés, el personatge de la temporada, l'escriptor de moda. Recorda, en 4 novel·les, si hem de posar en marxa aquesta feta moto, poden recuperar les seves dues primeres, però avui cada vespre presentarà aquesta La ciutat de les luces muertes, publicat per Destino, guanyador d'aquest Premi Nadal 2026.
I doncs, encara hi sou atents, si vos fa ganes, a les 7 del cap vespre, La Misericòrdia. Moltes gràcies, Xiscom.
Una abraçada, mos veiem demà.
Fins després, gràcies. I de què he dit aquesta trobada amb David Duclés avui a Palma, però la sentiu riure perquè hem de xerrar de menjar. Arriba, no, riu, només faltaria.
Perdoneu.
No reprimirem una riar mai, oi? David Duclés ha menjat llengua en tàperes i tombes.
Sí, ho has dit, però deu estar pleido.
Crec que sí, però anirà
ben bé. Si li serveix d'inspiració i de, com a eina de feina, m'assembla meravellós.
Acompanyat què?
Acompanyat.
T'ha acompanyat la llengua en tàperes?
Ha començat la llengua en tàperes i llavors...
I sopes.
I sopes també.
Sí.
Ben fejuc.
Ha
fet paret, clar. Hem de fer una pausa, però després tornem tot d'una perquè hem de parlar de menjar i avui un plat estrella.
TV3 Ràdio és història.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadi cul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que jo de petit sentia molt i actualment gairebé no la senten mai, que és una interjecció. És foi. Foi és un eufemisme de fotre i és una paraula que emprem com a crossa, molt de pits, quan volem expressar, per exemple, una obvietat. Si qualcú mos diu, mira, jo totes aquestes paraules que senten per tèntol no els entenc. I tu li pots respondre, foi, si passis un poc més d'atenció en el programa, ventura, les sabries i els aprendies.
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
Un moment per la gastronomia arsiana. Senyora Tabriós, com estàs?
Com estàu?
Avui hem de xerrar d'un plat que agrada a molta gent. No sé si a tothom.
Bé, el que és curiós és que ara està tot ple d'ormatges per fer panades, rubiols, sí, crespells i demés, i jo me'n vaig cap a un altre costat i vos parlaré de la pizza.
Està bé per desembafar.
Està bé? Bé, d'acord. Perquè duc una versió realment arsiana, que seria la possibilitat de fer una pizza, no sé si l'heu fet mai, vos heu de confessar si ho heu fet, que és la paella o en el forn, però la base és una neula d'aquestes, una tortita d'aquestes que te venen perquè tu la pots enrotllar o fer-te un... M'explic?
També pots fer una pizza d'una
tortita. Això és la base.
Que ja ve feta.
Que ve feta, que sí, normalment són un paquet...
Més d'una
vegada. Sí, llavors... Sí.
Poses... Ara s'usa molt això. Tots els instagramers fan,
sí?
fan aquestes pizzas.
Mira, idò, això és descobriment del meu fill, Martí, sí? Sí, que quan està així que té gana i no li fa molt de cas gastronòmicament parlant, perquè estic fent altres coses, evidentment, és una cosa, un recurs que ell...
I ho sap fer.
per, és que es obrir un paquet
sí, no
de tortites, posar, si no li agrada el forn perquè li fa por quan s'aflama perquè el tenim de botar, fa pum, no? Ho posa a la pella, que sí que li va bé, sempre ho tapa amb una tapa i, evidentment, carrega en aquesta neula, en aquesta tortita, no sé com dir-ho d'una altra manera, si m'ajudeu, sí. I posam tomàtiga, que, evidentment, és de pot, formatge que ja està ratllat dins un paquet, dins una bossa,
tot de primera
qualitat, no? I s'orenga que està dins un pot. Llavors, amb això com a primer recurs, mel. Que després hi vol posar altres pots, perfecte, no? Però és un recurs.
I bé, això ho podem considerar pizza.
Això se diu gastronomia arsiana, per tant, dins el nostre codi és una pizza. D'acord?
Han d'entrar dins el concepte.
Perquè gastronomia arsiana no és una qüestió de receptes, són conceptes. Per tant, és una pizza.
I per una dolçent que té gana...
És una manera, a més... Pots posar una resta. Ahir va sobrar, ja que sé, hi ha un retall, el millor, de pollastre en el forn.
Sí,
ho pots posar.
Una llauna de tonyina.
Funciona, funciona.
Has quedat amunt una pizza, si pot posar qualsevol cosa.
Ja, sí, tot queda bé.
Moltíssima de gent la doblega o l'enrotlla i tens... Ja no és una pizza.
Una calzone.
Una calzone, sí. O una flauta.
A la meitat... Bé, això seria per un recurs molt terzià. Sí, molt terzià i molt solucionable per segons quins moments de sa vida. Sí. Però ara nosaltres prepararem... Avui és dimecres, no és veres? Dimecres, gastronomia arsiana, aquí a Tèntol. Però farem sa massa de pizza que la menjarem divendres. Per què? Perquè estarà boníssima. Serà una fermentació lenta. Que tenim ara? Ara són i 39. Són les 5:39. Quants de minuts tenim? Per la velocitat de com hem de parlar.
10 minuts.
Perfecte, molt sobra. Jo ara diré els ingredients per la pasta. D'acord? I després, d'una altra manera, llançaré el procediment. Estimats oients, el primer que heu de fer és obrir el cap. No heu de tenir gent de por. Oh, quin homenatge, en en Gino Paoli. Sí, sabore di sale. Molt bé. Mirau, per fer una pizza haureu de menester farina, aigua, sal, oli i llevat. Ses quantitats. Jo ara vaig a dir 100% de farina. Sa farina comanda. El pes que tinguis de farina, idò, aquell pes de referència, exemple, un quilo de farina, has de posar el 60% d'aigua, que vol dir 600 grams. Ara has de posar per quilo de farina un 2% de sal. Per tant, això seran 20 grams. Ara has de posar per aquest 100%...
22.
20. 20 grams, un 2%. No ho he dit bé?
Sí.
Ho he dit bé, no?
No ho sé.
Sí, 20 serien 200 grams. Sí.
Perfecte.
Sí, ara sí. I oli, un 5%, i llevat... Aquí seria el moment que hem de fer un Tèntol. Perquè tenim 100% de farina, vol dir, el que tinguis de farina, hem posat l'exemple d'un quilo, allà has de posar 60 d'aigua, per tant, 600 grams, d'acord? 20 grams de sal i posarem 50 grams d'oli. I ara...
D'oliva, perdó?
És que t'agradi. A mi m'agrada d'oliva per fer aquest tipus de pasta. A més, en gust. M'agrada en gust.
I allò de si no tens llevat, aprofitar allò que tens dins la gelera, si tens una cervesa?
Ara mos aferrarem en aquesta versió, però arsianament parlant és molt bon recurs, però que tu ja tens carnet d'arsià. La gent que comença a ser arsiana, potser encara no ha relacionat...
Però va bé.
Beníssim. Nosaltres ara agafarem el llevat i... Si avui és dimecres i la volem fer servir divendres, quan manco llevat posen millor. I és una qüestió de jugar amb la temperatura. És a dir, per què posen les coses dins la gelera? Perquè no fermentin, perquè no se posin dolentes, perquè no hi creixin els microorganismes. Llavors, si ara fa una temperatura bona dins la casa, que poden ser millor de 8 graus, la pot deixar de fora. Sí? Ara, si has posat molt de llevat, demà la tindràs a punt. No? Em poses manco.
I que mos duri per divendres.
Llavors, has de tenir com una relació amb la temperatura de l'espai o amb la gelera. Anar amb una cosa més estable que la gelera. Per tant, jo us recomano que poseu, a lo millor, un gram de llevadura.
Poc.
Poquíssim.
Poc,
I la pastes. Fas una pasta homogènia. D'acord?
i la veus allà tota guapa i tota llisa perquè ja has fet una feina, no cal que pastis una hora seguida. Més val fer 5 minuts, anar a estendre una rentadora, tornar a pastar, anar a escurar els plats, tornar a pastar, regar una planta, tornar a pastar, telefones a Tentol... S'entén?
Sí.
Llavors,
seria la pizza de fer dissabte.
Hi ha una frase d'un llibre que posa, a més està en castellà, «Cuando no amasas, se amasa». És això, no?, que se va desenvolupant el gluten d'aquesta farina. I de més, llavors agafa el que seria la manera d'atrapar el gas, que és el que tu vols. S'entén ara que tenim dins un recipient una massa, ja que ho té tot, guapíssima, llisa, preciosa, i que ella ja vol començar a tovar. La tapam i la ficam dins la gelera. Evidentment, perquè no se malaferri, hem posat un pot d'oli a les parets. I la deixam a la gelera. Demà dijous...
Tapada,
perquè si no fa cuiro. Dins la gelera. Demà de matí li direm bon dia, obrirem el paquet, direm com estàs.
Està tot bé?
I tu veuràs si te demana que la toquis, o que la rompis, o la curiositat te matarà, i faràs així en sa dit. I farà... Però encara és dijous. I divendres tornes a dir-li bon dia. Però aquest bon dia ja fa ses bolles. Depèn de ses persones que hagi...
De ses pizzas que vulgui fer.
Jo recomano 200 grams, màxim. Si no, és massa gran, és massa pasta. Estàs menjant, per un principi, 200 grams de pa, per dir-ho d'alguna manera, i, a més,
des quilo que han fet, separant bolles de 200 grams.
200 grams. 150 és bien.
Per tant, on sortirien 5?
Depèn, perquè has de sumar el quilo, més de 600, és un total, has de sumar tot. La qüestió és que tens aquestes bolles, anem a pensar que han fet dues bolles, per posar-ho fàcil, d'acord? Dues no, que són molt poques, faran 6, d'acord?
Ara hem de menjar tots.
Quatre més...
Bueno, però...
Perfecte. Idò, estem aquí... Tenim ses bolles des de matí, on anem a fer feina, arribam sobre baixa, arreglam un pol de casa, teiem unes floretes perquè han sortit ses freixeris i fan una loreta preciosa i les posam allà davant. Sí o no?
Tens a casa plena de flors.
Tu, estic segura.
Mon mare hi va venir margalida.
Idò, és preciós, és meravellós. I la qüestió és que si mos dona temps, farem una quatre estacions, però si no, anem a explicar el que et semassa, que ja és un bon principi. Llavors, aquestes bolles que has deixat de matí, es vespre, quan siguis moment de fer la pizza, de coure-la, la meva idea és la següent. Encens el forn a tope, abans de dutxar-te. El forn ha d'estar a tope. De fet, hi ha una pizzeria que se diu 500 grados, perquè fa referència a la temperatura que ha d'agafar un forn per enfornar la pizza, perquè, clar...
Clar,
per
el forn de casa clar, no tenen aquestes temperatures.
Anem a jugar a fer una pizza a casa.
Clar, ja, màxim 200 grams.
A tope, el que t'adoni. I és important que la safata del forn, abans d'encendre el forn, la treguis i li donis la volta, perquè normalment fan un pot de recipient, fan un pot com a d'escalor. En canvi, si li dones la volta, ja fa...
Es plana.
Sí. Això s'entén, no? Tens el forn a tope.
És a dir, que s'ha de fer al revés.
Al revés. Molt bé. No mos estressam, tenim el forn a tope, aquell forn no li passarà res. Arribes moment de estirar una pizza. Agafam paper de forn, agafam cebolla, han comprat... Si en tenim, si no, no passa res, sèmola de blat, que no és la sèmola de sopa, és una farina que se diu sèmola, no és la pasta per menjar a sopa. No? És com una farina més groga que hi ha un pan més gruixada en el tacte. Això enganxa manco i fa més cruixent. Llavors, la vas estirant sempre del centre cap als costats. Fent volta en el paper. La qüestió és que no trepitgis 7 vegades allà mateix, perquè tu vols que hi hagi aire. Tu només vols que s'estengui, però no vols perdre aquell aire.
A la redona o quadrada, això també és urgent.
Bé, la quadrada et se pinza, se diu pinça, i la redona et se pinza.
I ja directament damunt el paper.
I ara veuràs per què. Estires, i anem a pensar que d'aquests 200 grams has fet un diàmetre de 30. Agafes un llibre, Dina, que hi càpiguen al forn. Has de bufar un llibre. Perquè tu el que has de fer és... Ara que estic agafant, oients, estic agafant els fulls del guió, i ara amb un bolígraf faré fingir que ets la pizza. Se posa damunt, llavors, l'ordenador ara és el forn. I jo faig un moviment tensa com si fos una pala de forner, i en so paper, la pizza caurà a damunt la safata
de la palangana.
Per què?
Del forn.
Perquè, clar... jo estiraré després d'uns minuts. És una reacció molt forta. La palangana estava molt calenta. El paper se voldrà cremar. No pren així a flama. Se crema, evidentment, se posa de color marró, però és que courà molt ràpidament. Llavors, en el moment que tu et pensis que no passa res, no, no t'has de cremar amb unes pinces, se desferrarà tot sol el paper. I la pizza, el que et se pasta, la deixes fins que a tu t'agradi.
Ui, que la vaig en terra.
No, és impossible.
Bé, és una qüestió de provar-ho.
Na Margalida no ha dit res perquè ho veu factible. Na Margalida no ha dit res perquè ho veu factible. És realment senzill. Podeu practicar, abans de fer-ho en foc, feis una prova amb el forn apagat, no, no passa res, perquè no, això és a dir... Jo sempre dic, la cuina és un taller, no vos n'oblideu. La cuina és un taller.
Prova-ho.
És que és així, és així. I tens un taller que a teva, tothom té un taller que a seva. Llavors, ja tenint el que serien les bases. Quant de minuts? No sé com funciona el teu forn, no sé com, quina gruixa li has fet.
Però la idea és que no perdis el calentor, per això també anem tan aviat.
No és calor residual de lo que seria l'espai. És un contacte en la pedra. En el forn de llenya seria contacte en la pedra. No. És com que se diuen pans plans, couen per baix. És com el que tu hi poses a damunt ja està cuit, ho podries menjar sense enfornar-lo, el formatge o el que sigui, no? Dins una pizza ara que ja, abans... El que volem és que la pasta estigui cuita. Provau-ho, no feu un quilo de farina, feis a lo millor com a primera prova mig quilo, vos sortirà a lo millor 4 o 6 bolles, una cosa així, les podeu fer més petites, o feis una prova amb una més petita i tindràs el que és una prima, antigament, per saber com havien d'utilitzar el forn i si era el moment o no, feien una prima, no? Que, de fet, en el forn de Sineu hi ha un pa que se diu sa prima, que de fet a Sineu és el que és el blasó té un pa. Que és la prima, sí, d'aquí li ve.
El primer que enfornaven.
Exacte, per saber com estava el forn.
Llavors, si en fèiem un quilo i no tenim ningú a dinar
molt
el
bona,
sopar,
molt bona. Les fas totes? No.
I els congeles?
Jo congelaria ja els discos cuits. Ah. I arriba, apa! Arribes avui vespre, que arribes avui vespre i què fas?
El treus del congelador i fiques...
I fiques el formatge i...
No, és a dir, no les pizzas fetes, cuites.
Sa massa.
Sa massa, sa massa, sí.
Clar,
tu, poses...
un convidat no menja X. Ai, a mi no m'agrada el formatge. Ui, jo som al·lèrgica en el pernil. A mi me ve de gust amb oli i...
Eh? I ja està.
És meravellós. Santes?
Sí.
Sí, no?
Ara tens gana.
Ara tens gana. Feis una prova. No compreu formatge, no compreu res. Senzillament, feis la prova amb el que tingueu de sa pasta i després un poc d'oli i all. És boníssima. Si vos surt bé, aneu afegint. I queda pendent parlar d'en Vivaldi, perquè, clar, de les quatre estacions.
Clar, perquè ràpidament, quins ingredients hauria de donar?
Mira, jo havia triat aquesta perquè resulta que en les quatre estacions venen reflectades en diferents ingredients, no? Mm-hmm. Llavors, aquí hi ha... que tenim. Les carxofes simbolitzen la primavera.
Ara n'hi ha.
N'hi ha. La tomàtiga i la ufabaguera, l'estiu. Els bolets, la tardor. I el pernil i les olives simbolitzen l'hivern. Però és molt important que no ho mescleu tot així, pam, no. Heu de fer com una quadrícula i a cada lloc tens una estació. És a dir, és com si tinguessis quatre pizzas amb una.
Sí, sí, però tot se fa així. Ui,
jo molt de restaurants...
Crec que no m'hi he fixat mai. Sí.
Està molt desvirtuada, per això l'hem volguda dur, no? Ai, és un moment divertit. De canvi d'estació.
A una li posàvem xampinyó, que
mai les havia vistes així.
Els bolets que vulgueu.
Sí.
A una hi posàvem les carxofes, un altre tros hi posàvem el cuixot i les olives, i a l'altra hi posàvem la tomàtiga per tot.
Perquè posàvem tomàtiga o ufabaguera així, en cru.
Sí.
No és el que és la salsa, sinó... és meravellós. El mel, eh? Ai,
pizza Vivaldi.
Pizza Vivaldi, quatre staccioni, eh?
Una clàssica.
Una clàssica.
I de molta gràcies
a vosaltres.
A menjar pizza divendres.
Això
sí. I a més, en poden menjar, si llevàvem el cuixot, divendres poden menjar pizza.
Perfectament.
Clar, doncs hauríem de llevar el cuixot.
A d'acord, home. Gràcies, tio.
A vosaltres.
La setmana que ve, ara posam un poquet de música.
Ivetres Ràdio és diversitat.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Guateque Musical.
Idò, sí, com vos dèiem, hem d'acabar el programa amb música i avui un guateque dedicat a les unitats de mesura. Com va això, Miquel Mem?
Sí, ja que ha estat el nostre tema de concurs, també li dedicarem el guateque d'avui i començarem per les unitats que mesuren la velocitat, com per exemple les milles per hora, un sistema anglosaxó que equival a 1,6 metres per segon. La cançó de New Order es diu 60 miles an hour, és a dir, 96 quilòmetres per hora. Que soni.
I els mallorquins de Sousa són, bé, o eren, de velocitats més minces, com, per exemple, els metres per segon.
Tornen llisos els embuis i avui tornen ses deixalles de Xangai. Tornen i ara és ara o mai. Tornen uns ocells a fer seu niu com turistes en s'estiu.
La distància es mesura en metres, com els 100 metres de la cançó d'Amaya Montero.
Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción no voy a seguirte. Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. Tras de la mañana
i de Maya Montero, Jesús Vázquez, quan va voler ser ídol adolescent, va calcular els mil·límetres que separaven la teva boca de la seva. Tot un viatge al passat que sona així.
A dos mil·límetres escassos de tu boca, sé que por fin va a suceder. Mis manos cobran vida, tiemblan y te tocan todos mis nervios.
Ara una cançó que per jo és millor que aquesta, tornant a les milles, amb The Proclaimers, uns joves enamorats que eren capaços de fer 500 milles, és a dir, 800 quilòmetres, per arribar al teu costat.
Ah!
I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you.
I en temps de pandèmia, ho recordeu, havíem d'estar separats i la Dilla Rossà ens va regalar aquesta eina per tenir clar que la distància de seguretat era d'un metre i mig.
Un metro y medio de ti.
Boníssima, aquesta.
La vas ballar?
No, ni coneixia la seva existència.
No la ballava.
I de la distància passam el pas en companyia de Los Diablos, un grup de joves que cercaven un gramo de felicitat.
Ven a buscar un gramo de felicitat. És poc, però bastarà.
Amb un gramo de felicitat avui acabam aquest programa. Xisco Nadal, que ha estat avui també amb en David Uclés, que ara presenta el seu llibre La misericòrdia de Palma. Celestí Oliver, gràcies. Miquel Jun, gràcies també. I també en Toni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres al control tècnic. Tornem demà a una ferrada.